parlar... Vaja, hi ha el 51% dels internautes que asseguren que accedeixen a continguts digitals de manera il·legal, i el sector que en surt més perjudicat, sens dubte, és el cinema, hi ha que un 43% afirma sense embuts que pirateja pel·lícules. Això són dades de l'Observatori d'Hàbits de Consum de Continguts Digitals de l'any 2013. 7 de cada 10 persones que piretegen ho fan perquè no pensen pagar per res que els pugui sortir de franc. I a més diuen que piretejar és fàcil i ràpid. Per tot plegat, segons aquesta enquesta, la indústria ha perdut 450 milions només l'any 2013. Això ha provocat que hi hagi qui s'ha rebel·lat davant d'aquesta situació i ha intentat proposar noves maneres de consumir cinema per aprofitar les opcions que ens dona la tecnologia i oferir continguts amb la mateixa facilitat, rapidesa i comoditat que ho fa la pirateria, però molt important, de forma legal i pagant un preu ajustat. Podem parlar de Filmin, de Wacky, d'Apple, però també de Fenomena o dels cinemes Texas, entre d'altres. Per parlar saludem el Juan Carlos Tous, fundador de Cameo i de Filmin. Hola, bon dia, Juan Carlos.
Hola, bon dia, Jordi.
I també el Nacho Cerdà, el fundador de Fenomena. Bon dia i moltes gràcies, Nacho.
Què tal, gràcies.
De seguida parlem dels vostres projectes. Però fem un dibuix de la situació actual i després veiem què proposeu. Les dades fan fredat. El sector ha deixat de guanyar 400, gairebé 500 milions d'euros. Una barbaritat, això, eh?
Doncs, home, a veure, evidentment que sí, que hi ha unes pèrdues degudes a la pirateria, però jo crec que també hi ha una part i un component de, per part de l'exhibició, vull dir, aquesta vegada és dejadez, no?, per part de l'exhibició cap a l'espectador en funció de no només la programació, sinó a vegades la pròpia sala, no? Jo crec que el concepte de multisala, que ha funcionat durant 25 anys, però està en crisi potser també perquè l'acte d'anar al cine en si ha deixat de ser un ritual, un acte social, i crec que això Fenomena d'alguna manera ho ha volgut recuperar.
Ara parlem dels vostres casos en concret, però sí que és evident que el cinema, tenint en compte... El Juan Carlos és un dels lluitadors contra la pirateria i sempre ho és mirant endavant, no mirant enrere, no? És a dir, la pirateria ha afectat d'una manera terrible el sector.
Sí, sí, o sigui, està clar que és un dels principals causants de la situació en la que estem, no? Amb la poca assistència als cinemes, amb la desaparició dels videoclubs, amb la poca presència de vídeos amb els lineals dels departaments de les botigues, etc. No? Ara, com deia el meu company, no és l'única causa. O sigui, hi ha més causes del per què a l'allunyament de les sales del cinema o el per què de l'hàbit d'anar abans aquí a Espanya, doncs quan anava a llogar videoclubs, no? O sigui, ha entrat internet, han entrat unes altres formes de consumir, i la gent doncs desitja un canvi de model, no?
I preus, perquè esclar, jo una cosa no he entès mai, això amb el Juan Carlos ho parat i segurament Nacho estaràs d'acord. Si el cinema té un problema, i això m'ho hauria d'explicar perquè vosaltres en sabeu i nosaltres en podem parlar des de l'extraràdio i tot plegat. Ara, quan tu vas a veure una pel·lícula, si vas un dilluns, et val el mateix que si vas un divendres. El cinema és una cultura cara. Cara, vas a veure una pel·lícula, certa, amb pantalla molt gran, que pot ser, no saps el que vas a veure, pot ser que trobis un bon gènere o una bona pel·lícula o no una bona pel·lícula, però el cinema com a tal, el que entenem com a cinema, el cinema d'estrena, tinc la percepció que li costa molt adaptar-se és a dir, així com la música s'ha sabut reinventar molt ràpid, el cinema com a tal, els cinemes, s'han reinventat poc. Estem d'acord o no?
Sí, jo estic d'acord amb això. El que passa és que, en qüestió de preus, crec que és més una percepció de que el producte s'ha devaluat. Perquè, de totes maneres, quan vas a un festival de cinema, o sigui, al Festival de Sitges, per exemple, any rere any, doncs estan augmentant el número d'assistents a públic. Per tant, i es gasten molts diners. O sigui, el que hi va al Festival de Sitges, el que hi va a un concert... vull dir, tot el que va, potser, a una obra teatral. Per tant, jo crec que és el... aquesta percepció per part de l'espectador que allò no val 9 euros. M'entens?
Sí, sí, sí.
A què radica el problema, no? Uh-huh. Per tant, s'ha de reeducar, d'alguna forma, el concepte de l'exhibició, des del meu parer, perquè hi ha moltes coses que s'han anat perdent. Uh-huh. En funció d'aquesta mecanicitat, si vols, fredor, que és entrar... I que a vegades et treguin per la porta d'emergència d'un cinema,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quan
sí,
el cine és una mentida, 24 imatges per segon, i estàs vivint una espècie de somni, de cop i volta et treuen per la porta de fora i dius, ostres, què ha passat aquí, no? Mm-hmm.
Però hi ha indústries que, en el moment en què han vist una amenaça perquè venia una innovació que podia atacar frontalment als seus principis, doncs han tractat de posar ponts, no? D'apropar-se, d'aprendre, d'intentar com com podem innovar, com podem millorar, no? Uh-huh. En canvi, hi ha les altres indústries que el que fan és aixecar un mur i intentar disparar i pensar que tot l'altre és un enemic, no? Ah. I jo crec que no és un enemic, tenim que aprendre, no? Si avui en dia la tecnologia ens permet comprar entrades amb un avió molt més barat del que costarien avui, perquè les compro anticipades o perquè busco amb el vol aquell que no... Per què amb les sales de cine no? Per què les sales de cine estan buides i no s'omplen a un preu cost, a un cost baix, no? O per què té que valdre el mateix una pel·lícula que el cost de producció és amateur, que ha costat potser 300 o 400 mil dòlars, o té que valdre el mateix que una pel·lícula val 150 milions de dòlars, no? Molta gent es fa aquestes preguntes, no? Tot val 9 euros i a sobre la compro per internet i em costa un euro més. O sigui, em costa 10 euros i pico. Diu, bueno, aquí on
és
estem
que,
anant,
no? Val una pel·lícula, un cinema, el divendres a la tarda, amb una pantalla a casa, que no és tan gran, però que per veure segons quins tipus de pel·lícula, és evident que no és el mateix veure Exodus amb una pantalla enorme, que, o Jurassic Park en el seu moment, que veure, per exemple, la pel·lícula que va guanyar el Festival de Cinema Europeu, que més distribueix Cameo, que és
Ida,
que és una pel·lícula en petit format, que la veus a casa pel mateix preu comprada en DVD o amb el sistema de Filmin que no anant al cinema, no? Que és una cosa que tampoc acabes d'entendre. I per això, aquí digues, Nacho, digues.
Sí, el que passa és que, per exemple, això recordo una persona que parlava del futbol, també, no?
Igual. Ahir vam estar parlant, precisament, d'això.
Sí, doncs fixa't, doncs... A veure, el futbol te'l podem passar per la tele en directe, però hi ha molta gent que prefereix anar al camp. Per tant, hi ha una experiència molt diferent. I crec que les dues són compatibles, no són excloents. Que això és el que a vegades penso que se'n diu des de l'exhibició. O sigui, internet no és el gran satan. De fet, amb nosaltres, el 90%, o abans parlàvem amb Juan Antonio, el Juan Carlos, vull dir, el 95% del nostre públic és internauta. És gent que s'ha baixat pel·lis. És gent que està constantment connectat a internet, perquè les nostres xarxes socials són fonamentals per fenomen.
És que aquí crec que radica la base del problema, no? En considerar internet com una amenaça, quan el que és un complement.
O sigui,
ve a complementar la cadena de distribució, no? No és cap amenaça directa ni a l'exhibició, ni a la distribució, ni a la producció. Al contrari, és un bon complement i tenim que intentar adaptar-se a el que avui vol l'espectador, que l'espectador l'únic que vol és decidir. És a dir, tu deies abans d'una estrena de veure a casa, bueno, i si jo vull veure aquella pel·lícula, i potser estic disposat a pagar més per veure aquella pel·lícula a casa meva en una comunitat, perquè no tinc un cinema prou, perquè el cost d'anar amb la meva parella ella buscava un cangur, un parc i no sé què, està limitat, i ho podré fer una vegada al mes, o una vegada, però no ho podré fer cada cap de setmana.
A molts llocs no és només l'entrada al cinema, és l'entrada al cinema, que no hi va sol, perquè quan tu la compres o quan tu la mires a casa, el preu és molt més barat, que suma molt més barat que no anar quatre persones a un cinema a veure una pel·lícula infantil amb tot el que comporta. Amb tot el que comporta. Filmin, què proposa Filmin per fer aquest canvi en el món del cinema?
Home, Filmin el que proposa és portar el cinema a casa d'una manera, diguem, àgil, econòmica, amb una profunditat de catàleg amb la que tu puguis decidir quina pel·lícula vols veure, quan la vols veure i on la vols veure, perquè avui, com tu deies, hi ha qui la vol veure a la sala de casa seva o en paral·lel està algú veient amb un ordenador o en una habitació o està amb una tableta o amb un transport públic, amb un smart font, no? O sigui, avui el que Filmin intenta és apropar el cinema donant totes les avantatges que la tecnologia ofereix, no?
Bueno. Preu?
Preu, a partir d'un euro 95 amb una subscripció mensual de 8 euros.
Si tu pagues 8 euros...
I tens dret a quasi 8.000 pel·lícules avui de catàleg, que les pots veure tantes vegades com vulguis al mes. O pots arribar i pagar un 95, 2,95, 3,95, depenent de l'estrena, de la pròpia productora de pel·lícula, que són qui ens marquen els preus, doncs pots veure una pel·lícula concreta, no? Què passa? Que el que no tenim són aquelles estrenes que encara estan al cinema, el que parlàvem abans, perquè es reserven uns mesos d'exclusivitat.
Això passa amb les sèries, que és una cosa que no he acabat d'entendre mai. És a dir, clar, primer han de passar pels llocs originals, és a dir, els Estats Units en la majoria dels casos, després tenen un efecte finestra perquè han de passar les televisions espanyoles, i després, passat aquest temps, va, si és que va... El format DVD o Blu-ray.
Però amb el cine encara és més greu, perquè tu estàs, tota la cadena que tu estàs parlant, la sèrie està disponible. O sigui, estarà disponible en una cadena de pagament o estarà disponible en una cadena de televisió, però la pots arribar a veure.
Sí.
En el cas del cinema, no. És que amb el cinema, a les 4 setmanes o 3 setmanes desapareix de la cartera de cine i fins que no està disponible a internet, que és als 4 mesos, permaneix en un limbo, que no està disponible per ningú ni pagant. Llavors, per qui està disponible? Perquè ell que fa un ús il·lícit del cinema, no? Clar. Sí que aquest troba el seu caldo de cultiu amb el món pirata, no? Perquè no s'ha regulat, d'alguna manera, que les pel·lícules, per fer-ho, sempre estiguin disponibles al públic, no?
I esteu preparant alguna novetat més, Juan Carlos, o no vosaltres, per poder veure el cinema a través de la xarxa, o a través de wifi, o a través de...
Bueno, el que estem és treballant, perquè el wifi pues, està invadint tot, o sigui, ara estem en un projecte, pues, per exemple, avions, autocars, estan pues, posant wifi dintre com perquè l'espectador pugui escollir quina pel·lícula veure, que això és un pas més, no? O sigui, amb els avions hem conegut tots el seient de davant amb la seva televisió, que tu ja pots escollir quina pel·lícula veus, amb els més moderns, no? Bueno, pues, el següent pas és a dir, jo m'estalvio això...
I esteu treballant amb això ja?
Sí, perquè com suposo que tothom porta...
I amb autobusos i autocars sí. Podria passar?
Està passant, s'està preparant, o sigui, ja estem treballant amb dues empreses que estan preparant el llançament, com si diguéssim, del wifi internet a l'autocar, de manera que tu tindràs una reposició de 40, 50, 100 pel·lícules, i tu amb el teu smartphone, amb la teva tableta o amb el teu ordenador, et connectaràs a la wifi d'aquell autocar i estaràs durant tot el trajecte d'aquí a Canet o on sigui, estaràs veient la pel·lícula que tu has escollit amb el teu propi reproductor, no?
El Nacho va tenir una idea que a mi em sembla que jo feia anys que la pensava, però esclar, hi ha gent que és emprenedor i gent que li costa més. Però que vaig pensar què és el que més o menys ha fet en diferent format el Ventura Pons, eh? És a dir, per què no tornem a les sales de reestrena i pel·lícules històriques, antigues, que ens van agradar molt, tornar-les a veure, ja que tenim l'opció de tenir-les a casa quan vulguem, però en pantalla més o menys petita, tornar-les a veure en pantalla enorme, no?
Sí, bueno, això no és una idea nova meva, eh? Tampoc és una reinterpretació del que ja havíem viscut. A veure, jo ja tinc una certa edat també que i segurament doncs, hem pogut viure molts cinemes de reestrena a Barcelona, que ara, pues, malauradament, han desaparegut, però hi havia una oferta molt i molt gran als anys 70, als anys 80, que permetria veure, pues, no sé, un James Bond dels anys 60, altre cop, amb un cinema de barri, perfectament possible, amb 35 mil·límetres. Per tant, quan Fenomena va néixer fa 4 anys, doncs ens vam proposar recuperar aquestes pel·lícules, i no només això, sinó el que comentava abans, donar-li un caire una mica més social a l'acte, més exclusiu, més event. Per tant, això és el que nosaltres hem intentat traslladar, i aquests anys hem fet doncs, possiblement unes 200 pel·lícules diferents, cicles de cine clàssic, pel·lícules més blockbusters, si vols, inclús pel·lícules inèdites, i ens hem llançat amb una idea potser boja en aquests temps que corren, però obrim una sala a Barcelona.
Efectivament, que és aquest divendres, oi?
Correcte.
Que és l'antic Nàpols.
I quina sala.
Sí, perquè caben 400 persones allà, no?
Sí, estem ara tancant, però una miqueta més de 400. Sí.
Carai!
Sí. I bueno, hem fet una pantalla molt gran, amb cortines automàtiques, allò que tapen la pantalla, com abans, no? Vull dir, tota aquesta decoració una mica retro, fins i tot art déco, que fan que l'experiència d'anar al cine sigui completament diferent al que tenim ara.
Es dirà Nàpols o es dirà Fenomena al cinema?
Es diu Fenomena, sí.
Es diu Fenomena, ja, al cinema?
Sí. De fet, ja estem canviant el ròtol.
Sí. I estem parlant de... En què comenceu? Per si estreneu divendres, en què comenceu?
Doncs comencem amb la primera sessió que va obrir Fenomena, que és Alien, Tiburón i Alien.
Sí. Amb una pantalla de 15 metres.
Clar.
Que tothom que anirà a veure-la l'haurà vist.
Segur,
la pel·lícula,
sí,
però ompliran cada dia.
Però mai l'hauran vist, fins que no la vegin així.
Mai l'hauran vist amb aquestes dimensions.
Hi ha totes unes generacions que la van veure en pantalla, que l'han vist en pantalla petita, no. I que quan vegin el tauró aquell o el bitxo aquell d'Alien, doncs...
I també hi ha un component interessant, i és que les pel·lícules, a vegades, quan passa el temps, també tu canvies i les veus amb un altre ull. I crec que és interessant aquest exercici, no?, de retrospectiva. Nosaltres ens interessa moltíssim no només apel·lar al gran públic, sinó també a aquestes altres pel·lícules que potser no tenen l'oportunitat de veure's, cinema B, si vols, pel·lícules molt més independents, però que són interessants.
Però fixa't, això divendres, Tiburón i Alien, però és que dissabte, això no és allò que dius, bueno, estarem una setmana fent això com als cinemes o 15 dies, no, dissabte feu, a la tarda és doble sessió com als antics cinemes de reestrena.
Algunes, altres, sí.
Val. Divendres feu, dissabte a la tarda, Una noche en la ópera i Cantando bajo la lluvia.
Correcte, magnífiques.
Home! I al vespre, Poltergeist i La jungla de cristal.
Hi ha de tot, per tots.
Preu?
Doncs mira, són 6 euros per pel·lícula.
6 euros per pel·lícula,
i la sessió doble són 9. Exactament hem mantingut la política de preus que hem portat fins ara.
Val. 6 euros una pel·lícula, 9 la sessió doble.
Hi haurà abonaments, també.
Per on t'ho compro? Si vull comprar,
mira,
puc...
Això, fins ara ho hem fet per Atrapalo, i tindrem ara un sistema propi per internet, i després, que és el que deia el Juan Carlos, no? De fet, l'entrada es podrà comprar per internet i per la taquilla, el servei de taquilla normal.
Normal.
I exacte, aquí podrà.
I via internet també,
Sí,
per comprar. Obert cada dia?
No, nosaltres obrim de dimecres a diumenge.
de dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge?
Correcte.
O sigui, l'únic tancareu dilluns i dimarts, eh?
Sí, depèn si hi ha alguns festius, doncs obrirem dilluns.
Versió original i subtitulada?
Hi haurà de tot, perquè precisament a nosaltres ens agrada molt el cine en general i no som uns talibans de la versió original, tot i que ens agrada moltíssim, però creiem que hi ha un valor afegit amb les pel·lícules doblades en molts casos, no? A mi tant m'agrada Tiburón doblat com en versió original, sí. Perquè el doblatge de la senyora Corsellas i companyia era magnífic. Sí. Per tant, farem una mica de tot, el que passa que hi ha un 80% en versió original.
Val. Això ja... In etern, només, sin dia, ja, eh? Aneu ja...
Si no ens morim abans.
Sí, però és el mateix que, com tu comentaves, ara a micròfon tancat, Ventura Pons, diumenge va guanyar Ida, per cert, obro parèntesis, és una petita joia que jo crec que va camí de guanyar l'Òscar aquest any com a millor pel·lícula estrangera. L'endemà de guanyar els premis de l'Acadèmia Europea, Ventura Pons, al Texas, de Barcelona, va programar ja la pel·lícula. Sí, sí. Això és una visió empresarial nova de dir que ha guanyat aquesta pel·lícula, aneu-la a veure, no?
Això és la... Sí, es feia molt, eh? Abans els cines restrenaven pel·lícules a la temporada dels Òscar, doncs, recuperant, inclús ara es fa amb els Goya moltes vegades, no? Dius, ostres, aquesta ha guanyat molt, la tornem a fer. Són normalment circuits una mica més petits, però bueno, és interessantíssim tenir aquesta opció com a espectador, que dius, ostres, no he d'anar la primera setmana... al cinema, no?
I el que tenim que estar satisfets aquí a Barcelona és de tindre aquestes iniciatives.
Clar.
Perquè això s'està perdent a tot arreu, no? Si poder comptar aquí amb un Maldà, amb un Renoir, amb un Verdi, amb un Texas, el fenomen... O sigui, estem parlant d'un circuit de cinema que serà l'enveja de moltes grans ciutats, eh? Perquè el que avui tendeix és a la multisala a les afores de la ciutat o a les grans malls, com aquí tenim, doncs, els que coneixem dintre de la ciutat, no? Però el que és aquesta sala estan desapareixent de tot arreu, no? Mm-hmm. Es quedeixin emprenedors d'aquesta manera mena de que siguin capaços de reobrir, gastar diners per tornar a canviar tot el sistema tecnològic, perquè clar, tot això està molt bé, però amb una qualitat que és la que avui estem tots acostumats, no? O sigui, de so i d'imatge que de primeríssim nivell, no? Aleshores, tindre aquesta sort de poder gaudir d'aquesta programació retrospectiva o d'aquesta immediatès d'agafar un premi i posar-lo l'endemà a taquilla perquè no l'he vist o el que sigui, és una cosa que com ciutadans tenim que aplaudir.
Avui ens han acompanyat dos persones que van tenir la visió de dir, escolta'm, el cinema s'està reinventant, o s'ha de reinventar, el cinema pren una altra dimensió i amb la seva idea i amb la seva voluntat, la seva força, ho han aconseguit i per tant els hem de felicitar. Un torna una altra vegada, que és Fenòmena, però torna amb un cinema ja que es diu així, Fenòmena, a l'antic cinema Nàpols de Barcelona, que és el Nacho Cerdà, i el Juan Carlos Tous en Filmin, que és aquesta plataforma a través de la xarxa que per un mòdic preu de 8 euros al mes es podeu veure un catàleg de 6.000, 7.000 pel·lícules per poder-les veure a casa. Nacho i Juan Carlos, moltes gràcies de debò i molts èxits.
Gràcies.
Són les 11:02, d'aquí uns moments en aquest estudi, Boris Izaguirre.